els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Benvingudes i benvinguts a un nou espai de la secció Llevat dins la pasta. Per als qui ja ens seguíeu i per als qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Els programes també els podeu trobar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, en el podcast de Llevat dins la pasta i a l'aplicació Ràdio Estel oficial. Ens acompanya avui, excepcionalment, perquè no tenim la Maria Guarch i tampoc l'Àngela Rodríguez, la nostra companya Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Bona tarda.
Avui presentem Clàudia Frontino. Què ens dius?
Aquest mes de març, en què s'escau el 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, al Llevat dins la pasta procurarem que totes les convidades siguin dones i posin sobre la taula diferents problemàtiques que les afecten. En particular, a l'espai d'avui volem fixar-nos en la situació del sensellarisme, quan afecta les dones. Aquestes situacions tenen un origen complex i afecten el deteriorament de la vida i violenten els drets humans de persones, germanes i germans nostres, conciutadans dels nostres barris i ciutats. És veritat que són menys les dones que dormen al carrer, però hi són, i la seva situació sovint és molt més greu que la dels homes, i no perquè siguin més dèbils a l'hora de patir o d'aguantar els patiments, però estan exposades a ser carn de canó d'atacs per part d'homes violents que fan servir la seva força i la seva virilitat per abusar del que qualifiquen de sexe dèbil, escrivia la teresiana Vicky Molins en un article a Catalunya Cristiana. Per aprofundir en aquesta qüestió, avui hem convidat al nostre programa la Clàudia Frontino, periodista, fotògrafa i sòcia de l'agència Talaia. La Clàudia ha estat la guanyadora del darrer Premi Memorial Joan Gomis en la modalitat d'obres periodístiques pel seu reportatge Dones sense llar, històries de supervivència.
La saludem ja, la tenim a l'estudi 1 de Ràdio Estel, Clàudia Frontino. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, gràcies.
Moltes gràcies a tu per haver-te desplaçat fins als estudis de Ràdio Estel per parlar d'aquest sensellarisme femení. Clàudia, en primer lloc, felicitats per aquest guardó. Com vas plantejar-te fer aquest reportatge?
Gràcies. Aquest reportatge neix el 2019, realment, la idea sorgeix llavors, però bueno, el 2020 doncs, ens va aturar la vida a totes i vaig haver de posposar la idea, però vaig presentar el projecte pels Premis Montserrat Roig de l'Ajuntament de Barcelona i a finals del 2020 em van concedir aquest premi que em va permetre poder fer la recerca de gairebé un any que després va traduir en aquest reportatge publicat al diari Ara.
Quines idees prèvies tenies la realització del reportatge ha modificat o ha fet replantejar?
Clar, en un inici jo mateixa em preguntava què vol dir sensellarisme femení, no? I pensar si jo m'ho estic preguntant perquè em falta aquesta informació, perquè és una paraula estranya, no? Això del sensellarisme, per qui no es dedica al sector social, i a més per què en femení, no? Vull dir, que quines eren les coses que diferenciaven les situacions a les que havien de fer front les dones versus els homes, no? Llavors, per mi el més important era intentar entendre això i fer-ho entendre, i també recalcar la idea de que estar sense llar no és només sinònim d'estar sense sostre, no? Per tant, era una mica com fer aquesta diferència entre les situacions d'homes i dones i trencar amb la idea de que si veiem poques dones a carrer vol dir que hi ha poques dones sense llar.
Uh-huh. Pel que fa a xifres d'afectats i afectades, difícils de calibrar sempre, es calcula que 18.000 persones estan en situació de sense llar a Catalunya. Quantes d'aquestes serien dones?
Mira, això de les xifres...
Complicat sempre d'afinar, eh?
Sí, sempre és molt complicat perquè depèn si els recomptes els fa la XAPS, per exemple, no? La xarxa d'entitats que doncs donen suport a persones sense llar, si les fa Fundació Arrels, per exemple, que demà presenten informe, si les fa l'Institut Nacional d'Estadística, vull dir que realment hi ha un ball de xifres espectacular i des del món del periodisme sempre intentem doncs, agafar aquestes xifres, interpretar-les i traduir-les en informació que la gent pugui processar, no? Però també és veritat que per mi una de les claus d'aquesta feina era aquestes xifres són importants, però qui hi ha darrere aquestes xifres, no? Llavors, segons les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística del 2022, a Catalunya hi havia 900, no arribava a 1.000 dones en situació de carrer. Clar, no vol dir sense llar, no? És el que dèiem abans. Llavors, per mi aquestes xifres sempre es queden curtes, no? Perquè és molt difícil quantificar qui està a carrer, qui està en alberg, qui està en algun tipus d'habitatge, no? D'entitats, però i totes les situacions més invisibles que en fem, no?
Uh-huh. Et refereixes en el reportatge al sensellarisme femení com un fenomen ampli, estructural i invisible en molts casos, alhora que poses algun exemple d'això com el de les dones cuidadores internes. Què vol dir això?
Exacte. Clar, en el moment de plantejar aquesta recerca i el reportatge pensava en totes aquestes situacions a les que fan referència al sensellarisme femení, I me'n vaig adonar que moltes, bueno, que gairebé mai, millor dit, associem aquest sensellarisme, aquesta manca d'habitatge i de llar, amb les treballadores internes de la llar i les cures, no? Tot i que treballen a la llar, però treballen a la llar d'una altra família, d'algú altre, no és la seva llar. I, a més, va relacionat la llar amb la feina, i en pandèmia ho vam veure perfectament, no? Que en el moment en què aquestes dones perdien la feina, perdien també la llar. Llavors, per mi era molt important poder trobar dones que expliquessin en primera persona què volia dir ser treballadora interna a la llar i les cures, quines vulneracions de drets humans i específicament laborals s'hi trobaven i com relacionar-ho amb aquesta paraula, no? Amb aquest concepte del sensellarisme.
Mm-hmm. Avui estem parlant, recordem-ho, amb la fotoperiodista Clàudia Frontino sobre sensellarisme femení, tema central d'un reportatge que va ser mereixedor de l'últim Premi Joan Gomis a la modalitat d'obres periodístiques. El reportatge es titula Dones sense llar, històries de supervivència. Parlem de les protagonistes del reportatge. Responen a algun perfil concret? Són diverses? Què les caracteritza, en definitiva?
Són úniques. I he intentat fugir bastant, tot i que l'inici era de dir, vale, quants perfils, no, necessito per poder explicar aquest fenomen, però en realitat no m'agrada, no, parlar de perfils, i que intentaria dir què tenen en comú. Bueno, doncs que són dones que han patit moltes violències de molts tipus, perquè això és el que tenen en comú, i després com poden elles explicar aquestes violències i aquest recorregut de vida, perquè, com bé deies, no, el sensellarisme al final és un factor estructural, però també és multicausal. És a dir, hi ha moltes causes, hi ha moltes raons que et poden dur a perdre la llar. Llavors era que elles, a través de les seves pròpies experiències i de les seves vides, donessin com totes aquestes claus de què les ha dut aquesta situació, perquè el lector, la lectora, empatitzés i entengués que no és culpa d'elles, sinó que hi ha tot un sistema que no les ha pogut sostenir i que és molt fràgil i que les aboca aquestes violències.
Uh-huh. I quines podrien ser les seves capacitats i les seves carències?
Capaces són molt capaces i, de fet, són supervivents, per això el nom del reportatge, no? Per intentar posar en valor que han sobreviscut a totes aquestes violències i situacions tan complicades. I el que necessiten és habitatge, no? Al final, el sensellarisme és un problema d'habitatge. Necessiten polítiques públiques que augmentin el parc d'habitatge, i el reportatge estava centrat a la ciutat de Barcelona, però al final ho podem fer extensible, doncs, a Catalunya, uh-huh, i a la resta de l'estat espanyol. Però necessiten aquestes polítiques públiques que les sostinguin, però també que deixi d'haver-hi, doncs, aquestes violències a nivell institucional, a nivell físic, no?, sexual, que hi hagi, doncs, un sistema que les pugui recollir i que, sobretot, que no les deixi caure, no?, i en el moment que cauen, doncs, que les sostinguin.
Mm-hmm. A la introducció parlàvem de l'especificitat del sensellarisme femení, per exemple, Vicky Molins, en aquest article al qual ens referíem, del Setmanari Catalunya Cristiana, diu que les dones són capaces d'aguantar molt més i en circumstàncies molt més feixugues. Quines diries, Clàudia, que són aquestes circumstàncies?
Mira, jo, perquè he pogut parlar tant amb entitats que acompanyen dones com amb les pròpies protagonistes del reportatge, elles diuen, o sigui, potser no se n'adonen, les pròpies dones, no?, de lo fortes i lo resilients que han sigut, però aguanten qualsevol cosa abans d'acabar carrer, no? Per les dones, com bé dèieu, acabar el carrer és exposar-se a moltes més violències. Llavors, a diferència dels homes, aprofiten una mica més la xarxa relacional, no? Doncs intenten amics, amigues, familiars, veïns, qui sigui que els hi pugui donar un cop de mà, no? També perquè les dones, per una qüestió de gènere, doncs acostumem a cuidar més aquesta xarxa, però intentaran el que sigui per no acabar carrer. Uh-huh. Perquè és molt més difícil, no? Pateixen moltes més violències.
Mm-hmm. Abans d'acabar al carrer, una dona passa per diferents formes d'habitatge insegur i de precarietat habitacional. Ens ho pots explicar una mica més, Clàudia?
Sí, de fet, això enllaça amb el que s'anomena sensellarisme ocult, que no és res que m'hagi inventat jo, vull dir...
No. Però molt bé que ho desenvolupis en un reportatge.
Sí, perquè aquestes situacions que dèiem abans, no?, les que es poden trobar les dones, doncs, acadèmicament... estan explicades en quatre categories, no? Les categories ETHOS, que són sense sostre, sense habitatge, habitatge insegur i habitatge inadequat. Què passa? Que normalment quan fem informacions des del periodisme sobre el sensellarisme en general, ens acabem quedant en la categoria 1 i 2, que són sense sostre i sense habitatge. Però les dones es troben bastant més en les situacions 3 i 4, no? En aquestes categories més ocultes. Per què? Doncs perquè són... dones que estan a punt de ser desnonades, no? O viuen en una casa que hi haurà una execució hipotecària, perquè estan ocupant, perquè estan en assentaments, naus i en altres habitatges informals, no? Llavors, no consten les estadístiques, són ocultes, i si no les veiem, no sabem que existeixen. Per tant, és com que és un peix que es mossega la cua. No?
Sí, sí, una situació de vulnerabilitat màxima, silenciosa de vegades o poc visible, no? Podríem dir. Bé, Clàudia, per anar acabant... Ara fa uns dies les entitats socials denunciaven que la proposta de llei catalana contra el sensellarisme estava aturada després d'un any d'haver-la portat al Parlament. Per què creus que es produeix aquesta demora en el tràmit parlamentari?
Oh, si ho sabés, ho arreglaria.
Em faries un altre de reportatge, potser.
Aviam, clar, al final, què diuen, no? Les coses de Palacio van despacio. Jo crec que és una llei que té... o sigui, que és una proposta de llei... molt nova, no? Perquè al final fins ara podíem parlar de lleis d'habitatge, lleis de, no?, contra l'exclusió social, però la llei que volia erradicar el sensellarisme és bastant novedosa. Llavors, crec que com que toca molts temes bastant delicats, doncs s'ho deuen estar mirant bastant. Però sí que les entitats doncs, estan intentant apretar perquè això no caigui... No? Perquè...
Que no s'encantin, com es diu vulgarment, no? Mirant-s'ho, sinó que actuïn. No?
Exacte, el que passa sí, sí. És que al final, com dèiem abans, no? El sensellarisme és un problema d'habitatge, llavors si aquesta llei no ataca directament, no?, el que és la regulació de preus de l'habitatge, doncs al final bueno, doncs, esperem que surti i que pugui ajudar a persones que estan en situació sense llar.
Creus que es pot contemplar aquesta proposta de llei l'especificitat del sensellarisme femení?
De fet, la contempla, he fet els deures i he revisat molt bé, la proposta, la contempla, el que passa és que es queda també, com dèiem abans, en aquestes dues primeres categories ETHOS, no? Llavors, el sensellarisme femení més invisible, doncs encara costarà una mica d'erradicar pel que sembla.
Esperem que això que es contempla també es faci realitat, no?, en la llei finalment aprovada, que esperem que sigui aviat.
Esperem.
Moltíssimes gràcies, Clàudia Frontino, periodista, guanyadora del Premi Joan Gomis, Premi Memorial en la modalitat d'obres periodístiques pel seu reportatge Dones sense llar, històries de supervivència. Enhorabona novament i que vagi molt bé. Bona feina.
Gràcies.
Adéu-siau. Des del Llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església, que s'expressen els textos de la seva doctrina social i també observar què diuen aquests textos sobre el tema que hem tractat avui. Així us proposem un fragment del discurs d'unes paraules que el Papa Francesc va adreçar al sense sostre de la parròquia de Sant Patrici de Washington. Júlia.
El fill de Déu va venir al món com homeless. El fill de Déu va saber que el que és començar la vida sense sostre. Imaginem les preguntes de Josep en aquell moment. Com és que el fill de Déu no té un sostre per viure? Per què estem sense llar? Són preguntes que molts de vosaltres us podeu fer a diari, i de fet us les feu, per què aquests germans nostres estan sense llar, per què aquests germans nostres no tenen un sostre. Les preguntes de Josep continuen presents avui, acompanyant a tots i a totes el que al llarg de la història han viscut i estan sense una llar. Vull ser molt clar, no hi ha cap motiu de justificació social, moral o del tipus que sigui per acceptar la falta d'allotjament. Són situacions injustes, però sabem que Déu està patint-les amb nosaltres, està vivint-les al vostre costat. No us deixa sols.
I per aprofundir-hi, a través d'aquesta secció oferim sempre un seguit de recursos per endinsar-nos una mica més en la temàtica tractada. Podeu consultar el reportatge premiat per la elaborat per la nostra convidada d'avui, Clàudia Frontino. El podeu trobar a interactius.ara.cat i si afileu més prim, /dones sense llar. Buscant interactius.ara.cat el trobeu fàcilment. També podeu llegir el llibre Sin habitación propia, crònica sobre mujeres sin hogar de norte a sur, editat per libros.com el 2021, coordinat per Lula Gómez i obra de les reporteres Carla Fibla, Eileen Tuà, Laila Abu Shihab, Núria Tesson i Dolors Rodríguez. I algunes propostes d'agenda per acabar. Aquest dissabte 4 de març, el col·lectiu Feministes Autoconvocades per Nicaragua ens convoca a la presentació del documental 18 hores per l'amanecer, amb un debat sobre la situació dels drets humans a Nicaragua. Serà a l'església de Santa Ana de Barcelona a 4:45 de la tarda, com dèiem, aquest dissabte. L'endemà, aquest diumenge, el col·lectiu Dones Alcem la Veu ens convoca a la concentració Caminem Juntes per la Igualtat i la Dignitat de l'Església a les 12 a la plaça de la Catedral de Barcelona, amb motiu de la proximitat del 8M, del Dia Internacional de la Dona. I fins aquí, el llevat dins la pasta. Us recordem, per acomiadar-nos, que aquest és un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Podeu escriure al llevat dins la pasta per fer-hi suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sense distància @radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.